Avui sí que és bella la vida quan saludem el Freddy Contreras i parlem de cinema. Bon dia, Freddy.
Bon dia.
Avui la vida és bella, avui estem contents perquè sabem que la setmana vinent podrem tornar al teatre, podrem tornar a anar al cinema, finalment.
Sí, clar, això a principis de setmana s'havia filtrat, no? Una de les primeres, com la primera mesures de desescalada, i tot i que va haver-hi problemes amb el govern, no? Que es van enfadar, es van aixecar d'una taula i això, però semblava que eren les mesures que tocaven, no? Aquestes filtrades, i al final, doncs, ahir sí que ens vam poder assegurar, doncs, que les sales tornen a obrir, el 50% d'aforament, però bueno, és bona notícia igualment, i amb moltes ganes de que la setmana que ve us pugui dir, doncs, s'estrena això als cines, i amb moltes ganes de tornar-hi, però boges, eh, t'entenc.
Ara les sales reobren i ara falta estrenes, falta teca, falten pel·lis. Aviam si les majors es comporten i van dosificant totes aquestes pel·lícules que tenen guardades al calaix.
Sí, esperem. De fet, avui abans de venir llegia que, per exemple, Wonder Woman, la segona part d'aquesta superheroïna, he llegit que s'estrenarà tant als cines com a HBO Max. És una mala notícia, però bueno, també s'estrenarà als cines, no?, al final. I em sembla que ara ens haurem d'acostumar a aquesta mena de doble sortida, tant a les plataformes com als cines. I evidentment sempre dic que com al cine no es veu cap pel·lícula. I per exemple, recordo una pel·lícula bèl·lica d'aquest any passat, que era 1917. Bueno, em sembla que la vaig veure aquest gener.
Jo l'he vist recentment, també. L'he gaudit molt, eh?
I aquesta pel·lícula, si la mires a casa o al cine, jo crec que el canvi és exponencial i només és un exemple, no? Però em sembla com aquesta pel·lícula moltes els hi pot passar. I encara que no sigui una pel·lícula d'acció pura com aquesta, sinó que també sigui una pel·lícula de més de diàlegs. Vull dir, els primers plans d'una cara a la pantalla del cine gegant, també, vull dir, al final l'efecte és més imponent i si és un diàleg trist, doncs tu també estàs més trist, o si és un diàleg més feliç de riure, doncs tu també rius més, no? I per tant, doncs, esperem que facin, que es tornin a centrar i que realment valorin els cines i tot el que comporta veure una pel·lícula al cine. De fet, Netflix avui estrena Mank als cines. És una pel·lícula que s'estrenarà, si no vaig equivocat, el 3 o el 4 de desembre a la plataforma, però han decidit estrenar-la als cines i és una de les pel·lícules que Netflix va per totes.
La cursa pels Oscars.
Exacte, vull dir, és la nova pel·lícula de David Fincher sobre el guionista de Ciudadano Kane i de com es va elaborar aquest guió tan complex, no? I d'aquest personatge també bastant complex, i per tant, segur que el cine val molt més la pena que dintre la plataforma, no? I després podem aprofitar, doncs, veure-la un cop al cine i després a la plataforma per acabar d'analitzar-la. Bueno, això ho podeu fer més els friquis, com jo, però ja, això és una altra cosa.
Diuen que a mig termini hi haurà una revolució al sector cinematogràfic, que les sales enteses com ara tancaran, que les sales que quedin estaran en mans de les majors, perquè hi ha canvis a la llei del cinema, i que i anirem al cinema a fer coses diferents, veure una pel·lícula, però potser també sopar. Diuen que tot això està a punt de canviar a mig termini.
Fa por, eh? No sé, de fet, ara que ho deies, això dels cinemes en propietat de majors, Netflix ja té un, em sembla que és a Nova York, té un cinema que és de Netflix i que només projecten, evidentment, coses de Netflix, no? No sé si això és un camí a seguir, això que a mi m'has dit del restaurant, fa por, vull dir, jo si vaig a una pel·lícula vull veure la pel·lícula.
Vendran experiències als cinemes d'aquí ben poc, diuen. La història canvia, aviam, no ho sé.
Bueno, no sé, jo crec que ja en venen d'experiències, no? Evidentment,
sí,
segurament
una molt
diferents.
Molt bona experiència.
Però bé, no sé, a veure quan sapiguem alguna cosa més segur, segurament ho comentarem d'aquí uns dies.
I tant, i tant. D'estrenes, fins ara n'hi havia molt poquetes i estaven a les plataformes, i avui ens portes una estrena recent que té una setmana mal comptada amb la gran Sofia Loren.
Sí, perquè jo, bueno, la setmana passada m'ho vas comentar. Clar, Sofia Loren, no estem parlant que té 86 anys, a mi el nom em sonava, i poder després buscant, també la fesomia em sonava, no? Però mirant també què havia fet aquesta dona, jo no havia vist cap pel·lícula, no?, de que havia sortit, I quan vaig veure que amb 86 anys havia tret una pel·lícula, doncs, bueno, anem-la a mirar, i ja que està, també es va estrenar a Netflix directament, dius, bueno, directe, no? I m'he trobat una gran sorpresa, no? De fet, crec que és una pel·lícula, la història és d'una...
Escoltem el tràiler primer.
Sí, va, sí, exacte,
i us posem
explico.
En situació, La vida por delante.
Digo lo que tú te has escrito. Y no se puede cambiar niente.
Sono orfano.
Io voglio cambiare tutto. Madame Rosa ha iniziato a tenere i bambini delle altre puttane.
Ciao.
Rosa, ho bisogno di un favore. Mamma l'ho presa in affitto subito dopo la tragedia. Io non ce la faccio più, sono vecchio.
Due mesi, non un giorno di più. Finché vivi qua, le regole le faccio io.
Nel quartiere questo posto lo chiamavano il rifugio. Io lo chiamavo il buco di merda.
Basta!
Non t'azzardare, sai.
Non ci sta con la testa.
Rosa è un bambino.
Quella non è normale. È bacato dentro.
Quando tu finisci le parole, sto qui.
Avevo la tua età.
Sto qui.
Era la prima volta. Tota una icona del cinema italià, la Sofia Loren, que torna després d'una dècada, feia 10 anys, que no es posava davant la càmera.
Jo us torno a dir, i sé que poder com a intent de crític de cine poder vaig una mica malament, però jo, aquesta dona l'he descobert ara. I bé, tot i que, com dius tu, és una icona i ho segueix sent, vull dir, és una persona molt imponent a pantalla, entrarem en detall, però la pel·lícula ens explica, primer, ens explica una mica la història, ens explica com una dona que havia estat en un camp de concentració nazi i ha tingut una vida molt difícil, exprostituta, doncs el que es dedica és a cuidar fills d'altres prostitutes. I fins que té un accident amb un nen i al final aquest nen resulta ser fill adoptiu d'un amic seu i aquest amic seu li demana que se n'en cuidi d'ella. Clar, al principi la relació amb aquest nen doncs serà dura, perquè aquest nen li ha intentat robar el bolso perquè també aquest nen malviu, i al final doncs és la pel·lícula ens explica com es va forjant una amistat de dues persones que van passant molt malament a la vida. Ja us dic, és un nen que amb la pel·lícula d'Amcela que diu que té 11 anys i ella doncs és una dona gran, en realitat en té 86, no sé la pel·lícula, no, però com persones diferents edats i que ho han passat de formes malament, de diferents formes, com van forjant aquesta amistat i al final, com el que han passat malament, com els uneix, no? I s'ha dit que la pel·lícula, a veure, no és la millor pel·lícula del món, però sí que és una pel·lícula, crec que del que vol reivindicar-se ho fa, no? De com és difícil sobreviure quan has tingut una vida molt difícil, quan les grans esferes no els importes perquè ets de minories ètniques, com aquest noi que és musulmà i ha perdut la seva mare, o ella mateixa, no?, que ha estat en un camp de concentració i és exprostituta, i com l'han deixat de banda i fa el que pot per sobreviure. També toca altres minories, com surt un personatge trans, no?, surt una dona trans, surt altres persones amb altres ètnies, no?, per tant és una pel·lícula que toca, picoteja de moltes minories, no?, de persones que per alguna cosa estan molt, podem dir, repudiades per la societat, i que tot i no incidir-hi gaire, sí que al final doncs acaba quedant un quadre molt bonic, un missatge molt optimista, i que al final la pel·lícula és un homenatge a aquesta vella en ve alta, Lòria, no?, que és la Sofia Loren. Ella és imponent, a la pel·lícula, per tenir 86 anys, no ho diries, no?, perquè també hi ha una escena que balla i es mou bé, vull dir, es mou amb molta delicadesa, no?, però amb una però flueix molt i la pel·lícula doncs també és com ella, com aquesta escena de ball, no? Flueix molt, també passa molt bé.
Sort d'ella, no, per això?
Sí, a veure, tots els altres actors i actrius jo no en coneixia cap. Suposo, la pel·lícula és italiana i suposo que també és... ja ho sentíem al tràiler, no? La versió original és en italià, suposo que tots són actors i actrius italians.
Si la Lorena ha tornat a la gran pantalla és perquè la pel·li la dirigeix el seu fill, suposo que si no, no s'hagués deixat convèncer.
Exacte, el fill es diu Eduardo Ponti, que és el fill d'un matrimoni de Carlo Ponti, que és un exproductor, també he llegit, i clar, jo entenc que... és aquest fill amb un amor de mare molt gran i que al final li ha fet un homenatge en forma de pel·lícula, no? I és el que es dic, vull dir, crec que Sofia Loren dona una imatge, doncs, el que us deia, molt imponent, salva la pel·lícula i també, doncs, al final el missatge és bonic, la història és molt bonica i ens dona un missatge de, poder d'aquests una mica ensucrats, no?, però de que... si vols pots, i que al final les coses, encara que siguin difícils, amb una mica de voluntat es pot sortir endavant i que al final les altres persones són les que t'ajudaran, no? Els amics de veritat són els que t'ajudaran a sortir endavant.
La vida por delante, amb Sofia Loren, dirigida pel seu fill, que trobareu a Netflix des del passat 13 de novembre. I la Loren i la seva edat t'han inspirat en les recomanacions de Videoteca.
Sí, perquè dic, ostres, 86 anys i fer una pel·lícula, és veritat que aquesta dona feia temps que estava retirada, però sí que he vist que hi ha actors i actrius que fan pel·lícules a una edat molt avançada, no? I us he portat actors i actrius que han fet pel·lícules amb més de 75 anys i llavors hem fet aquí una mica de tria.
Amb quina comencem?
Abans de començar, un moment, m'agradaria fer una mica de menció a Anthony Hopkins, perquè la setmana passada ja vam parlar d'ell, no?, amb la pel·lícula dels dos papes, i va gravar aquesta pel·lícula amb 81 anys, no?, i tot i així segueix sent un monstre de la interpretació, i també m'agradaria remarcar la Maggie Smith, aquesta gran actriu, sé que t'agrada molt d'Anton Abbey.
Sí, i ella ho broda.
Exacte, i quan va gravar aquesta pel·lícula en tenia 85, i després Harry Potter, que va acabar, em sembla que l'any 2014 o 2012, ara parlo de memòria, en tenia 76, no? Per tant, també podem dir que va d'Anton Abbey, sí que és una pel·lícula més relaxada, per dir-ho d'alguna forma, no? Però Harry Potter sí que és un blockbuster i que la dona, doncs, es veu que ella es queixava, no?, de que havia estat moltes estones allà asseguda sense fer res, però que amb 76 anys va gravar Harry Potter, i la gran professora McGonagall sempre quedarà, no?, com a una de les grans professores de Hogwarts. I ara sí que ja començàvem amb la tria, no?, i començàvem amb Gran Torino.
Ven aquí, nena.
¡Para! ¡Suéltame!
¿Qué es lo que miras, abuelo?
¿No te has fijado en que de vez en cuando te topas con alguien a quien no deberías mosquear? Ese soy yo.
Estás loco, tío. Largo de aquí, vamos.
Papá, llevas toda la vida matándote a trabajar. Deberías empezar a pensar en relajarte. Estos sitios no son para nada como tú crees.
No, ¿qué va?
Son increíbles. Los echan su cumpleaños. Te dije que no era buena idea.
¿Para qué mierda tienen que mudarse los amarillos a este barrio?
Dorothy hizo especial hincapié en que deseaba que se confesara.
Pues confieso que no deseo confesarme con un niñato que acaba de salir del seminario. Fuera de mi jardín.
Nádate con ojo, amigo.
Gracias.
He oído que ha habido problemas en el vecindario. ¿Por qué no he llamado a la policía?
Recé para que viniera, pero no hubo respuesta.
El gran Clint Eastwood, has escollit Gran Torino i ell ha continuat fent pel·lícules, perquè 10 anys després de Gran Torino va fer Mula.
Sí.
I després encara ha estrenat, em sembla que a finals de l'any passat, Richard Jewell. De moment no para.
Sí, de fet m'has enganxat. Era una simple excusa per recomanar Gran Torino. A mi em sembla una gran pel·lícula. És veritat que Clint Eastwood ha fet, i de fet ha fet altres pel·lícules, eh? Em sembla que te n'has deixat alguna.
Sí.
Però bueno, n'ha fet moltes, però a mi em sembla que Gran Torino és una obra mestra d'aquest de la dècada passada, perquè es va estrenar el 2008 i era simplement una excusa per tornar-la a recomanar, no? Per si algú encara no l'ha vist, perquè TV3 també la fan molt. Si algú encara no l'ha vist, doncs s'ha de mirar Gran Torino. Quan va gravar Gran Torino, ell, recordem que dirigeix i actua com a protagonista, tenia 78 anys, ara em sembla que s'acosta als... Són 12 anys
89,
més, doncs 90. Aquest any en farà 90, si no els ha fet, i té altres projectes, no? Però, bueno, Gran Torino doncs, explica la història d'un senyor, Clint Eastwood, que s'ha quedat viudo fa poc i que, bé, que la seva família no l'aguanta, perquè és un senyor d'aquest que havia anat a la guerra i que molt estricte, molt d'antes, molt d'abans.
Un paper semblant a Mula.
Sí,
d'aquest veterà de la guerra, irascible, que no es fa amb ningú, que està sol...
Exacte, però que al final té el seu cor, també,
seva,
no?
La seva petita ànima, eh?
Exacte, i aquí el cor, doncs, li descobreixen uns veïns asiàtics, sobretot el fill jove d'aquesta família, que bé, doncs, al final li ensenyarà entre els dos, s'ensenyaran coneixements de diferents tipus, no? Ell, poder, el noi jove li ensenyarà que no tot és blanc o negre, no? Que no els immigrants són dolents o que, no sé, entre altres coses, a viure una mica més la vida, a ser una mica més comprensiu, i ell li ensenyava doncs, coses de la vida i com s'ha de guanyar un nom, no? en aquests barris complicats d'Amèrica. El que em sembla molt curiós és que Clint Eastwood és fortament republicà i ell no ha dubtat mai en...
Des de l'associació del rifle, també,
exacte,
em sembla.
Exacte, en donar suport als candidats republicans a la Casa Blanca, no? De fet, em sembla que per Donald Trump fa 4 anys va sortir i va dir que s'ha de votar Donald Trump, però tot i així després les seves pel·lícules tenen un punt d'antiracisme,
aquest component social...
Exacte, sí. que no s'acaben d'entendre, no? Les pel·lícules tenen cor i li surt... I li surten molt bones pel·lícules.
Sort de les pel·lícules.
Sí. Evidentment, també n'ha fet d'altres, per exemple, el francotirador, que era de fortament republicana, no? Però bé, aquesta està molt bé.
Seguim. Més protagonistes veterans. Què ens proposes?
El assassinato en el Orient Express.
Es curiosa esta mezcolanza de desconocidos, apretujados durante días sin nada en común, salvo la necesidad de ir de un lugar a otro, para luego no volver a verse nunca. Percibo el mal en este tren.
Un pasajero ha... Assassinato en el Orient Express, en aquest cas la versió del 2017.
Sí, perquè aquí el que crida l'atenció, bueno, aquesta pel·lícula és de Kenneth Branagh, no? Ell també interpreta el protagonista, l'Hércules Poirot, i després aquí doncs, va portar la mateixa història, no? dels llibres d'Agatha Christie, suposo que de la pel·lícula dels anys... Bueno, parlaria de memòria i em sembla que ho faria molt malament.
L'antiga, és igual.
L'antiga, sí, exacte. I aquí doncs es va farcir d'un gran repartiment, no? Hi ha Penélope Cruz, hi ha el William Dafoe, el Johnny Depp, però la Michelle Pfeiffer, i després hi ha la Judi Dench. La Judi Dench, quan es va gravar aquesta pel·lícula en tenia 82, ara en té, per tant, 85, i és una dona que tampoc ha parat, és una dona que també és molt imponent a pantalla i sempre que surt val la pena. Recordem que aquesta dona també... ha fet les noves pel·lícules de James Bond, no? I és la que manté a ratlla James Bond.
La jefa.
Exacte, no tothom ho pot dir.
M, no? És ella?
La M, exacte. I que bé, doncs, en aquesta pel·lícula també és... Tot i que hi ha molt d'artista aquí suelto, ella també és...
Brilla.
Brilla i es menja la pantalla cada cop que surt. Aquesta pel·lícula, doncs, explica aquest, no? Una altra vegada la reimaginació d'aquest clàssic d'Agatha Christie, i que, tot i no ser gaire artificiosa ni ser gaire, tampoc que recordarem gaire, o sigui, durant molt de temps, no? Sí que és una pel·lícula que compleix, entreté, i al final també és com per jo diria que per gent que no va veure l'antiga, no ha vist el llibre, no? Doncs gent més jove, podem dir, no? Però també sempre és un entretingut veure com acaba aquesta història.
I de la videoteca, Freddy, també has repescat una altra pel·lícula amb un veterà protagonista.
Sí, que és Blade Runner 2049.
He pensado que a lo mejor podrías ayudarme. ¿Sabes cómo podría encontrarlo?
¿Eres policía? ¿Vas a detenerme?
Me seduce más que la otra opción. Cada gran avance de la civilización.
Aquí fins ara hem escoltat Ryan Gosling, però també hi surt, i és perquè has triat la pel·li, Harrison Ford.
Exacte, Harry. Clar, aquesta Blade Runner és la seqüela directa d'aquella pel·lícula de ciència-ficció de Ridley Scott, que també hi sortia Harrison Ford, no? I feia d'aquest... Bueno, anava a dir que feia de replicante, però això no ho sabem encara, fins ara, si ho era o no, finalment. Quan es va gravar aquesta pel·lícula en tenia 74, per tant, ara Harrison Ford en té 79, i quan faci la nova d'Indiana Jones, doncs en tindrà 80 llargs.
I què?
I què? No sé com pot sortir això, però està
surt.
En projecte, no?
Sí, sí.
I doncs aquí, com us deia, és la seqüela directa, no? Seguim amb els replicantes, amb aquest nou agent que és Ryan Gosling, i com ha de trobar un suposat fill entre un replicant i un humà. I llavors, a partir d'aquí, doncs, és la pel·lícula com és la búsqueda d'aquesta, bueno, no sé si dir persona, d'aquest robot, no? I això, era molt difícil el que volia fer Denis Villeneuve, que és el director, que és seguir una obra de ciència-ficció d'aquesta mida, no? Com és Blade Runner, i realment se'n van sortir molt bé. És una pel·lícula densa, de 2 hores i mitja, però sí que, tot i tenir una trama molt de ciència-ficció, no deixa de tenir matisos que ho podríem traslladar ara a la vida actual i de criticar certes coses.
Harrison Ford, amb 74 anys, en aquesta rèplica, en aquesta versió, segona part de Blade Runner 2049. I ràpidament hi ha una peli on hi ha una pila de veterans que ho broden.
Sí, exacte, és l'irlandès, es va estrenar l'any passat, no? Nova pel·li de Martin Scorsese, que la va gravar amb 76 anys, ell, vull dir, ja és això. Llavors surt Robert De Niro amb 75, Al Pacino amb 79 i el Joe Pesci amb 76, no? És, podem dir que aquesta pel·lícula és un museu d'història, del cine, evidentment, i que sí que va ser molt... Bé, és una història de mafiosos, i em sembla que a mi el que val més la pena és el terç final, no? Que és on ells surten, ja tal com són, perquè durant la pel·lícula ells surten rejuvenits digitalment. A mi va funcionar a mitges.
Així, no?
Però sí que quan ell surt amb la seva cara real d'ara, el que és cap al tirant cap al final, evidentment, és quan la pel·lícula guanya i és quan realment a mi em va valdre la pena mirar aquestes 3 hores de pel·lícula.
Freddy Contreras, gràcies per aquestes propostes. Tornem al cine a partir de la setmana vinent i divendres tornem a parlar d'estrenes.
Moltes ganes.
Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Bon dia al punt de 12:15. Us oferim un nou repàs a l'actualitat del Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Les entitats empresarials del Penedès demanen que s'acceleri el procés de desescalada amb criteris selectius pel que fa a activitats i territoris. El conjunt de les entitats empresarials de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf ha fet públic un comunicat sobre les restriccions per la Covid. Exposen que fa poc més d'un mes coneixien tot un seguit de mesures restrictives que s'aplicarien a Catalunya a partir del dia 16 d'octubre per fer front a la nova onada de Covid-19, mesures que valoren absolutament absolutament desproporcionades. Posteriorment es van complementar les mesures inicials amb el toc de queda i els tancaments perimetrals, però s'han mantingut les restriccions i no s'ha implementat cap pla d'ajuda realista, diuen, pels sectors afectats. En el comunicat afegeixen que aquesta setmana s'ha iniciat el debat sobre la desescalada de les mesures restrictives, malauradament, diuen, un cop més de manera descoordinada i sense escoltar els sectors afectats i sense concretar ajudes. Us parlem ara de les accions a Santa Margarida i als Monjos amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. La pandèmia no impedirà commemorar el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones el 25N, que a Santa Margarida i als Monjos es recordarà amb diverses accions. Un dels actes per a un any especial com aquest serà el repartiment per les bústies de tots els habitatges del municipi d'un pin, un targetó i una mascareta amb referències al 25N. També es penjarà pancartes als balcons d'entitats i espais municipals, s'il·luminarà amb color lila la claraboia de la biblioteca i es farà lectura prèviament enregistrada del manifest del 2020 que es difondrà a través de les xarxes socials de l'Ajuntament. Una altra de les accions es fa a l'Escola Arrels amb una hora del conte per l'alumnat de segon i tercer de primària amb la representació de la història Ningú més que l'altre. Sant Sadurní suspèn la seva festa major. L'Ajuntament de Sant Sadurní ha anunciat la suspensió de la programació de la festa major d'enguany que havia de celebrar el cap de setmana del 27 al 29 de novembre. Davant la incertesa que encara hi ha sobre el procés de desescalada previst per la setmana vinent i les condicions en què es podran celebrar els actes culturals, s'ha decidit anul·lar la programació i es mantindran uns pocs actes commemoratius sense públic i una sessió d'autocinema infantil. Així, el dissabte 28, a les 6 de la tarda s'ha programat una sessió d'autocinema infantil a l'esplanada del CAP. Diumenge 29 a 7:45 del vespre, els Diables Se Me'n Refum oferiran en streaming una lectura virtual dels versots i seguidament està previst el llançament d'un castell de focs des de diferents punts de la vila. Acabem a Albinyana, on hi ha hagut un detingut per entrar a robar dos cops en un mes al mateix domicili. Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí d'Albinyana de 38 anys que va entrar a robar dos cops en un mes al mateix domicili d'aquest municipi del Baix Penedès. Segons informa la policia, el 23 de gener va accedir en una casa del carrer Montperdut i en va sostreure diversos aparells electrònics i diners en efectiu. El 28 de febrer, el mateix home va accedir-hi novament a través d'una finestra ubicada a la part posterior de l'immoble i també se'n va endur aparells electrònics, diners i joies. Després de comprovar que el modus operandi coincidia en els dos robatoris, els investigadors van sospitar que els fets els havia protagonitzat la mateixa persona. Per tot això i amb els diferents indicis que l'incriminaven, els Mossos el van detenir dimarts passat per dos robatoris amb força. L'home va quedar en llibertat al cap d'unes hores amb l'obligació de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit. D'altra banda, els agents van poder recuperar una televisió sostreta en un dels robatoris i van retornar-la al seu propietari.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui volem compartir amb tots vosaltres una història ben singular, la del Francesc Mestre, un vilafranquí que als 61 anys, quan Caixa Penedès el prejubila, decideix començar una nova etapa que ha estat molt prolífica i es converteix en model i actor. Francesc, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Els 61 anys et prejubilen després de gairebé 30 anys a Caixa Penedès i tot i que només et faltaven 4 anys per la jubilació oficial, decideixes començar un nou ofici. Això no és pas gaire habitual.
Exactament. Passa que jo vaig començar a treballar als 14 anys, no havia estat mai a l'atur, mai, i de cop i volta et trobes que et despertes a les 6 del matí, que és l'hora que em llevava cada dia, i que no saps què fer. I bueno, jo penso que s'ha de pensar en el present. Caixa Penedès ja era passat i bueno, vaig intentar doncs, buscar una mica de futur. Casualment, un fotògraf buscava gent, doncs, gent del carrer, que no fossin professionals, doncs, per fer sessions de fotografia. I bueno, vaig fer la meva primera sessió al Parc de la Ciutadella i a l'acabar la sessió em diu: es nota que tens experiència. I jo li contesto, sí, d'unes dues hores i mitja.
Va ser franc.
I així vaig començar.
No té res a veure amb el que havies estat fent fins aleshores. Zero números.
Mai havia fet... A més, la fotografia no m'entusiasmava massa. Mai havia fet teatre a l'escola. Absolutament zero.
Per tant, no era cap assignatura pendent?
No.
Va sorgir?
No. Bueno, a mi m'agradava el cinema, m'agradava la televisió, no sé, però allò de dir, bueno, el dia que em jubili faré coses d'aquestes, no, mai ho havia pensat.
Quins plans tenies per la jubilació? O no ho hi havies pensat encara?
No, sóc una persona que pensa bastant en el present, perquè el futur en un moment se't pot canviar. I aleshores no, és que no hi havia pensat, bueno... El que havia pensat és que jo deixaria la feina als 65 anys o més, no als 61, acabava de fer 61. I això doncs, em va fer replantejar doncs, bueno, que encara podia tenir una vida bastant activa i fer coses.
Per tant, va ser força casual.
Sí, totalment casual, totalment. Després va venir el tema d'interpretació. Vaig veure també per internet que buscaven figurants per una pel·lícula i em van dir que es tenia que fer un càsting. Em va estranyar molt perquè normalment un figurant no fa càsting, com és habitual. I bueno, vaig anar a fer el càsting, no sé, em van fer moltes coses. Bueno, em van agafar i em van fer presentar a l'Aliança del Poble Nou. Bueno, arribo allà, bueno, vaig quedar enlluernat. Era per rodar amb el Robert De Niro, la Sigourney Weaver, bueno, una pel·lícula rodada en anglès. Era Hollywood, allò. Inclús havien llogat una part de la Rambla del Poble Nou, ja estava ple de carpes, una quantitat de menjar que no és habitual als rodatges. Bueno, vaig estar dos dies rodant aquesta pel·lícula, Red Lights.
Coincideixes amb De Niro? El sí. Veus?
Sí. El primer dia, tot el dia, vam estar rodant, bueno, com rodant. Ell era l'actor, nosaltres els figurants, amb el Robert De Niro. Allà hi havia l'actor també Leos Baglaria, bueno, actors molt coneguts. I el segon dia, el director, Rodrigo Cortés, em diu si seria capaç de rodar una escena d'expressions. No tenia diàleg, només eren expressions. Jo, ah, bueno. I sí, vaig rodar una escena junt amb una noia que representava la meva filla. I, bueno, que tinguis un director que està dirigint el Robert De Niro, que estigui allà sobre teu, amb tot un equip i tots els focus i tot... Bueno, vaig...
Això cohibeix, no?
No, a mi no.
En absolut.
En absolut, al contrari. A mi la càmera em dona molta força. Veig una càmera i bueno, els ulls ja se me'n van. I aleshores, doncs, bueno, vaig rodar aquesta escena i que la pel·lícula surto com a mig segon. Em sembla que surto hasta amb els crèdits, sortia el meu nom. I vaig pensar, bueno, m'haig de preparar, perquè tots els figurants eren actors o estudiants
d'interpretació.
I jo, no, és que no era res. Jo no obria la boca perquè tothom m'explicava, sí, he fet això, he fet allò, jo no podia explicar res. I bueno, llavors vaig fer un primer curs, un curset d'estiu, amb l'Esteve Rovira, de TV3. Tots els professors eren, bueno, aquests actors que jo havia vist per la tele. Allà vaig coincidir amb un actor que ara està molt d'actualitat. No, perdó, va ser l'altre curs. Després de l'Esteve Rovira vaig fer un altre curset.
Tu vas seguir formant-te.
Sí, un altre curset d'estiu, perquè em van recomanar una escola que m'aniria molt bé. Vaig fer un curset d'estiu i aquí va ser on vaig coincidir amb un actor que llavors tenia 14 anys, jo en tenia 62 ja, i que ara és molt conegut, per una sèrie que ha fet. No dic el nom perquè potser no li agradaria a ell. I bueno, vaig estar 3 mesos i després vaig pensar, bueno, aquí m'agrada, m'hi sento bé, i vaig estar 2 anys estudiant interpretació davant de càmera. I després vaig fer 2 anys de classes de teatre. Bueno, durant aquest temps he rodat per escoles de cinema, he fet vídeos, he fet curtmetratges,
videoclips... Ens has parlat del Robert De Niro i també he rodat amb Uma Thurman,
sí,
i Antonio Banderas, no?
Bueno, l'Uma Thurman resulta que una actriu coneguda, doncs em va dir si volia participar com a figurant especial en una pel·lícula que tenia que rodar l'Uma Thurman. Bueno, perfecte. I dic, bueno, i quin serà el meu paper? Diu, el teu paper serà ballar, un vals. I vaig pensar, bueno, un vals.
En sabies, no hi havia problema.
No hi ha problema. I llavors em va dir, bueno, de totes maneres et trucarà la coreògrafa perquè haureu d'assajar una mica. Jo, oh, perfecte. Bueno, quan em va dir la coreògrafa, que era la que portava aquell programa de TV3 o Happy Day, que teníem que assajar 3 caps de setmana seguits, 6 hores dissabte i 6 hores el diumenge. Vaig pensar, ui, això serà més complicat. Bueno, el primer dia de l'assaig, resulta que allà m'expliquen el funcionament d'aquell assaig. El director de la pel·lícula, el Rodrigo Cortés, també el mateix de la pel·lícula del Robert De Niro, volia 20 ballarins professionals i 4 que no ho fossin, que fóssim petosos, per dir d'alguna manera.
Uh-huh.
Bueno, eren 10 homes i 10 dones i 4 homes que no en sabíem. Bueno, allà vaig patir moltíssim,
sí,
molt, perquè, esclar, tots eren professionals. Clar, un que no en sap, ballar amb un professional, fer coreografies...
complexes.
Jo crec que mai ho havia passat tan malament.
Va suar tinta.
Molt. Ens van passar la música d'aquest vals que sortia a la pel·lícula perquè ho anéssim mentalitzant. Bueno, estava a casa, només sentia aquella música. Anava pel carrer i és que m'estava movent. Estava ballant. I això li va, amb els altres també els hi va passar.
Aquests 4, que éreu 4 novatos, no?
I passava, bueno, acabàvem l'assaig i ens deia, bueno, molt bé, molt bé. L'endemà al dematí, sabeu què? He pensat que això ho podíem canviar. Ai, mare de Déu, ara que ja ho teníem.
Torna a començar.
I bueno, el dia del rodatge va sortir perfecte. Vam estar rodant 2-3 dies. Bueno, 2 dies eren de ball i un dia una altra cosa. I tinc el plaer de poder dir que he sopat al costat de l'Uma Thurman. Nosaltres estàvem...
Rodant o fora de rodatge? No,
fora de rodatge. Nosaltres estàvem en una taula, ella al costat, en una altra taula, amb el seu representant, el director de la pel·lícula, trobar-me l'Uma Thurman a l'ascensor, que venia de dutxar-se, anava amb un barnús. Bueno, una persona supersenzilla, l'Uma Thurman. I bueno, doncs, bueno, vam rodar aquesta escena de ball, que la vam rodar sempre de nit. Començàvem a les 6 de la tarda i acabàvem a les 8 del matí. Rodar de nit i ballar és tremendo.
Quins horaris.
Sí, sí, perquè rodaven de dia i de nit. Hi havia, em sembla que hi havia, bueno, un director feia les escenes més importants, un altre, doncs, el més senzill, doncs, bueno, era un altre director.
Poc glamurós, la feina que hi ha darrere.
Molt, molt poc glamurosa. Després veus la pel·lícula i la cosa és diferent. I aquesta escena, que tenia que durar 17-18 minuts, que tenia que sortir a flaixos, la van suspendre, la van anul·lar.
Totalment?
Totalment.
Quina ràbia.
I només surto un moment i encara... no sé, que no em veig bé, per dir d'alguna manera. Tots,
Que costa reconèixer-te.
Tots, sí, perquè a més anàvem vestits de l'any 1800, jo anava d'un general americà, després representàvem morts, anàvem molt pàl·lids, però va ser una experiència brutal. Bé, a part de l'Uma Thurman, vam rodar amb algun altre actor.
Això passa sovint, que hi inverteixes moltes hores, molta feina, molta dedicació, i després Es queden uns segons?
Sí. No, uns segons o res.
O res, sí. És habitual.
Sí, sí, això és molt habitual.
I amb en Banderas, què vas fer amb en Banderas?
Amb el Banderas vaig estar rodant 2 dies, era l'espot de les colònies que fa ell normalment, vam rodar a l'ell amb un palauet, representava que jo era l'amo del palauet, el comte del palauet, 2 dies rodant i després surto com a mig segon, aquí a l'estat espanyol. Jo he vist l'espot que el passen a Sud-amèrica i allà surto més, perquè aquí durava 30 segons i inclús jo l'he vist d'un minut, un minut 20 i allà surto més. Bueno, va ser una gran experiència, també es va patir bastant perquè vam rodar, a les 5 del matí estàvem rodant, era una festa a l'aire lliure, aquelles pobres noies estaven congelades, però congelades, anaven amb uns vestits... Bueno, com podem dir vestit, que quasi no és vestit, i jo que anava amb pajarita americana tapat, tenia fred, aquells nois estaven, acabàvem l'escena i les tenien que tapar de seguida del fred.
Ens has explicat la primera feina que vas fer, el primer treball fotogràfic al Parc de la Ciutadella. Em sembla que també deus recordar molt bé el segon treball que vas fer.
Molt.
Explica, explica.
Molt. El segon, resulta que el mateix fotògraf doncs em va dir doncs, que tenia experiència, bueno, i em proposa una segona sessió. I em diu que és una sessió sobre la natura. Jo, jo deia sí a tot, al principi. A la natura, que la faríem al Parc del Montseny, era una sessió que havia fet en diverses persones i bueno, doncs que li havia agradat i faríem la sessió. Bueno. I quedem per fer-la els últims dies de setembre. I quan ens acomiadem em diu «Ai, m'he oblidat de dir-te una cosa». I jo vaig pensar, no sé, deu voler que porti una roba en concret. Diu «És que la sessió és de nu, la mare de Déu, de nu». Jo que no havia anat mai a una platja nudista...
I què li dius? Que sí,
aleshores, no? Penso 5 segons i dic, endavant. Dic, si no ho faig ara, no ho faré mai. Bueno, aquest fotògraf, a més era pintor i escultor, cada foto que volia, ell ja et portava un dibuix i et marcava exactament el que volia. Bueno, uns dies abans, ell se'n va al Parc del Montseny, busca els llocs per fer les fotos, fa els dibuixos, etc. I arriba el dia de la sessió, que crec que era el 29 de setembre, sí, perquè les escoles ja havien obert, i precisament aquell dia hi havia excursions de les escoles. Clar, no em podia pas despullar davant dels nanos.
T'haguessin detingut per alteració de l'ordre públic, no?
Però, a més, havien tallat arbres, ja no estava com el dia que allà hi va anar. Bueno, vam estar buscant per fer les fotos i va arribar el moment de despullar-me. Bueno, no és que no tenia vergonya perquè hi havia ell al davant. No sé, em feia una cosa, no sé, estranya. Bueno, em despullo, vam estar unes 4 hores fent fotos, però al final no m'hagués vestit. Una sensació de llibertat que no havia sentit mai. I bueno, a partir d'aquí, de sessions de nu n'hi he fet bastantes. He fet de model de belles arts, per exemple, l'escola Sant Lluc, a Barcelona, el Museu Europeu d'Art Modern. He fet de model a les nits dels museus, que vaig fer un Caravaggio a l'aire lliure, que vaig passar un fred, que vaig agafar un encostimat tremendo.
Tornem al poc glamour, no?, de la sí. Feina.
I, bueno, sessions de nu, he fet molts tipus de sessió. No sé, he treballat amb més de 400 fotògrafs.
Portes els números, 400 fotògrafs?
Més. No, els portava, ja no els porto. He fet fotos, per exemple, per un llibre de monstres del cine. Em vaig vestir per única vegada de dona, vaig fer de Bette Davis.
De Bette Davis, ni més ni menys.
De Bette Davis. És l'única vegada que m'he vestit de dona, per les fotos aquestes, que era per una pel·lícula que va fer amb la Jane Fonda, que es deia Quinteme a Baby Jane. No sé, i després, doncs, actualment, em va fer molta gràcia doncs, aquest vídeo en què surto el mateix vídeo amb el papa.
Tot i que no vau coincidir.
No.
Amb el papa actual.
Sí, sí, amb el papa
actual. Papa Francesc.
Sí. No sé.
I amb un company de professió també has tirat endavant un projecte, Tàndem 080,
sí,
que no ha acabat de reeixir. En què consisteix? Quina era la idea?
Doncs, bueno, la nostra idea era que un home normal del carrer s'ha de veure representats per homes també normals com ell, perquè sempre vas en una botiga i veus models molt joves
cossos perfectes.
Cossos perfectes. Nosaltres ens han dit, veus, per exemple, aquest traje que porta aquest xicot, a mi m'agradaria, però és que quasi no m'atreveixo a entrar a la botiga i dir, m'agrada aquest vestit perquè no es pensin que vull ser com aquest xicot. No, volem ser com som, però que ens representi doncs, gent com nosaltres. I, bueno, vam fer moltíssimes coses, entrevistes per la televisió, inclús es va desplaçar un equip de televisió espanyola a gravar-nos a Barcelona, perquè vam fer una sessió de fotos per les botigues de Pedralbes, quan era Pedralbes, no ara. Vam fer fotos per 10 botigues, de roba, ulleres, sabates, etc.
Però no va quallar.
No, i es van poder desplaçar i van passar el vídeo en un programa que es diu Aquí hay trabajo, que crec que encara el fan, fa molts anys que el fan, per demostrar que una persona gran pot representar a una persona gran i pot fer moltes coses. No s'acaba la vida quan et jubiles. Tenim una concepció molt dolenta del jubilat.
Tu escapes totalment del tòpic del jubilat ociós, sí, això està clar.
Sí. No sé, a Anglaterra, per exemple, que ens van dir per anar-hi, però teníem que estar 3 mesos i familiarment no ens interessava, diguéssim, una persona gran, un model madur, està molt apreciat. O Itàlia, i no parlem dels Estats Units. Hi ha una senyora que té 85 anys i és una de les models que més cobra. A l'estat espanyol, fer-te gran et van arraconant.
Fins quan tens previst seguir al peu del canó com a model?
Bueno, mentre el cos aguanti i mentre em cridin. Jo tinc ganes de fer coses.
Algun somni per acomplir encara en aquest camp?
Bueno, jo, per exemple, vaig participar en una pel·lícula que es deia Crisis, que va ser preseleccionada pels Premis Gaudí. No va passar a la final. Això em va donar peu a anar a les festes de les 4 festes que fan abans de la gala dels Gaudí, la gala dels Gaudí, doncs, bueno, pujar aquelles escales del Gaudí i recollir un Gaudí.
Aquest seria el somni.
Bueno, un somni complicat, i no sé, i publicitat. Vaig fer publicitat, per exemple, per Wallapop, i la meva foto doncs estava posada a les parades d'autobusos, no sé, a Madrid, a Màlaga. Ara tenia que fer una cosa per aquí, d'aquest estil, i degut al Covid es va tallar.
Se n'ha anat a Norris.
S'ha anat a Norris. I, bueno, i que la gent, les productores del Penedès i la gent del Penedès, pensi en la gent també del Penedès, que a vegades van a buscar gent. Hem anat a buscar companys meus, un company que s'assembla moltíssim a mi i que no és del Penedès, és de fora. Vull dir, a vegades tenim la sensació que les coses de fora són molt més bones. I tenim, i no parlo per mi, gent aquí al Penedès boníssima per fer moltes coses i que tenen molt complicat per poder treballar aquí. No ho sé. Tinc moltes ganes de fer coses. I coses noves, coses que no he fet. No ho sé.
Sí, el que vingui, el que et proposin, que no dius mai no.
Normalment, i dic que no amb algunes coses que a vegades, per exemple, fer coses de porno, doncs no m'interessa. He fet moltes fotos de nu, però tot té un límit. T'has de marcar també una línia vermella, no? Però, bueno, jo estic obert a moltes coses.
Francesc, ens ha agradat molt compartir aquesta història, conèixer aquesta segona etapa tan brillant i prolífica teva, i ens agradaria acabar amb una cançó, la que tu et faci més il·lusió per tancar setmana i programa.
Bé, hi ha una cançó que m'agrada molt i m'emociona, que és Boig per tu, de Sau.
Doncs així acabem. Gràcies i molta sort.
Gràcies i amb ganes de tornar un altre dia.
Com vulguis.
Molt bé. Adéu.
Boig per tu.
Acomiadem aquí aquest divendres 20 de novembre i aquesta setmana us desitgem que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns ja a l'inici d'aquesta desescalada que suposarà una alenada d'aire fresc per a molts sectors. Gràcies per ser-hi, no només avui, sinó cada dia. Fins dilluns.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva